matèries, el que requereix és que jo tingui ja un cert coneixement d'aquestes matèries. És a dir, si no és que estarem aprenent per assaig-error. És a dir, i veure, això ja era el paleolític. El mètode científic és precisament el resultat, l'acumulació de coneixements. Jo no tinc per què repetir, o cap alumne té per què repetir el procés d'aprenentatge tal com ha estat per tota la humanitat des del paleolític fins avui en dia. Jo no tinc que redescobrir el teorema de Pitàgores. El va descobrir i el va demostrar, hi ha un munt de demostracions del teorema de Pitàgores, per tant, a mi el que m'han de fer és explicar-ho, és a dir, aprofitar, com deia Hannah Arendt, el que és la tradició, entesa en el seu sentit més ampli, tot el bagatge cultural acumulat per la humanitat, allò que ha servit, és el que hem de fer. Per tant, un treball per projectes, començar per projectes, doncs miri, no serveix. Ara, si vostè m'està parlant doncs d'un segon de batxillerat, o potser un primer de batxillerat, un quart d'ESO, podríem dir també, és a dir, on ja hi ha una certa acumulació de coneixements, per què no? Ara, sempre inscrit en el que és un currículum estructurat, és a dir, si als 12 anys s'han de saber arrel quadrades i fer equacions de segon grau, doncs això és fonamental. És que si no, quin projecte faré de matemàtiques? A veure, o sigui, no estem... No, l'escola no ha de funcionar per assaig-error. L'escola, hi ha un currículum d'allò que sabem. I és el que s'explica, és el que es transmet, és la transmissió de coneixements, la funció primordial de tot sistema educatiu.
Mm-hmm. A veure, Concepció Baray, David Fernández, Pere Mas, Mònica Hernández, per aquest ordre, reflexions, preguntes, precs, el que vulgueu, endavant, tot vostre, això.
Home, a veure, jo és que és molta informació. Jo intentaré resumir. Jo, en primer lloc, per exemple, vull dir que estic totalment d'acord amb la primera intervenció que ha fet la Mònica, que l'ha subscrit des de la primera paraula fins l'última, i lligat ara al que ens explicava el Xevi Masó, no? A mi realment em preocupa. Sí, he començat la tertúlia preocupada per el sistema educatiu que tenim, ara encara ho estic més, no? Perquè jo crec que ha posat en evidència totes aquelles mancances que amb la intervenció del director general penso que les ha intentat doncs com rebaixar de tal manera que semblava que bueno, que l'informe PISA ens havia de preocupar, però només fins a un punt, no? Jo no tinc fills, però sí que tinc nebots, alguns més grans, altres menys, que estan estudiant, i jo veig que la metodologia actual deixa molt que desitjar, deixem-ho dir així, no? El foment, per exemple, de l'hàbit de la lectura, jo crec que brilla per sa ausència, i segurament, o jo sempre he pensat que la lectura és bàsica, no?, per tot l'aprenentatge que has de fer, sigui per comprensió lectora, sigui per no fer faltes d'ortografia, no?, sigui per tenir més vocabulari, vull dir que crec que és un aprenentatge bàsic que s'està deixant de banda. I no sé, jo tinc la sensació que les polítiques públiques, no?, que s'han portat a terme en educació, sobretot els últims anys, jo no els hi nego que podien estar molt ben, no?, podien tenir una molt bona intenció, però la implementació de les mateixes jo crec que està demostrant que no està tinguent l'efecte positiu que tots pensàvem, i per tant s'ha de tenir la capacitat, en aquest cas per part de l'administració, de reaccionar i de redreçar la situació. Jo vull pensar que té solució, no? El missatge que deies que t'havien enviat deia que, bueno, que això ja no tenia solució. El Xavi Més ens deia, home, jo vull pensar que sí, jo ho comparteixo, jo vull pensar que l'administració és capaç de veure tot allò que està fallant i tornar una mica doncs a certs valors i a certes metodologies que havien funcionat i que estic convençuda que tornarien a funcionar. I acabo, l'intervencionisme de les famílies penso que no ens està ajudant, que està perjudicant possiblement doncs aquesta metodologia educativa, no? Jo ara parlaré en primera persona, però jo me'n recordo que quan jo estic convençuda que ens ha passat de tot, tu arribaves a casa, no? Jo li deia al meu pare, és que aquest professor me té mania, no? Pues perquè havies tret una nota més baixa del que et pensaves o perquè et havien cridat l'atenció a classe. Jo recordo el meu pare tot sèrio que em mirava i em deia, bueno, i tu què has fet? No? Alguna cosa has fet, si aquest professor t'ha renyat, si aquest professor t'ha cridat l'atenció, no? Clar, i jo em quedava i deia, bueno, pues té raó, no? I callaves i et pensaves, bueno, pues efectivament, no? Soc jo la que també he de posar de la meva part. Jo tinc la sensació que ara això no passa, no? Tu arribes i dius, aquest professor em té mania, i la reacció més ràpida dels pares és anar-se a queixar del professor, no? Per tant, jo penso que aquí també alguna cosa hem perdut pel camí.
David, Pere, Mònica.
Jo he apuntat moltes coses, però del que deia el Xavier Masó, he apuntat quatre. Engany educatiu, col·lapse del model, mercantilització de l'ensenyament i apologia a la pissarra, que sí, cadascú donaria per... però m'han recordat també que a vegades l'escola, ja sigui privada, concertada o pública, no està aïllada de la societat, és a dir, no? I que aleshores, com diria l'estimada Marina Garcés, què passa fora de classe, no? Vull dir, el que està, tots exigim a l'escola que ens retorni, no?, ciutadans responsables, solidaris i tolerants i civilitzats, però després què passa? Però el Xavier ha dit una cosa que a mi m'interessa molt, que és la pregunta, que és quan apel·lava a una reacció, no?, civil i social i compartida, i no sé sobre en quines bases li preguntaria s'hauria d'apuntalar o s'hauria d'estintular aquesta reacció, perquè també la pregunta, i ho sap millor que nosaltres, és les retallades en educació que van desplomar un 15% al pressupost d'ensenyament, pilar bàsic, del 2010, no? Doncs han fet també molt, molt de mal. El pacte contra la segregació escolar és del 2019 i podem dir moltes coses, excepte cap sorpresa. Vull dir, el que es va, no?, la publicació de l'informe PISA de dimarts no és cap novetat, perquè estan en primera línia, no?, en l'ensenyament. Però jo crec que la pregunta, per dir una, seria aquesta, sobre quins pilars, no?, hauria de ser aquesta reacció múltiple, pública, social i civil.
Xavier Masó.
Sí, a veure, de la primera intervenció hi estic bàsicament d'acord. És a dir, l'hàbit de la lectura és fonamental i em permeto incloure també la famosa ventafocs tan absolutament denostada, que és la memòria. Si no exercitem la memòria, no tenim res amb què treballar el cervell. És a dir, és el nostre disc dur. I una cosa és la memòria anecdòtica, l'altra és la memòria semàntica o conceptual, la curt termini, a llarg termini. És a dir, avui en dia se li ha declarat la guerra a la memòria en base al tòpic, perquè és un tòpic de los Reyes Godos. A veure, jo sóc grandet, vull dir, i escolta, jo no vaig estudiar els Reyes Godos, vull dir, però memòria s'ha d'utilitzar i s'ha d'instruir en la memòria. Això, d'una banda. La segona intervenció, a veure, quins pilars? Doncs jo diria que tot hauria de pivotar d'entrada a partir de la idea que la funció de l'escola, la primordial, és la transmissió de coneixements. Que hi ha interacció social, per descomptat. Feu aquesta pregunta que deia la Marina Garcés, què passa fora de l'escola? A veure, jo estic aquí amb Hannah Arendt. És a dir, allò que val a l'escola no té per què valer, i a la inversa, a la societat civil adulta, a l'àmbit del públic. Per què? Perquè és una etapa de preparació. És una etapa, i segueixo amb Hannah Arendt, on el que realment cal ensenyar és com és el món, no com viure-hi, perquè com viure-hi és el que ja decidirà cada individu d'acord amb allò que ha après. Ensenyar només competències, per exemple, és primar el saber com fer una cosa sobre el saber per què es fa. I el tipus de persona que entenc jo que des d'un model o un ideal il·lustrat de societat i d'educació ha de saber coses. No estic demanant que s'expliqui a mets i uts la teoria de la relativitat. No estic demanant això, no se'm mal interpreti. Però entenc perfectament que la primera idea, la idea força fonamental al voltant de la qual hauria de pivotar qualsevol mesura que s'apliqués, és tornar a ensenyar. Perquè la funció primordial del docent és ensenyar, és transmetre coneixements, amb tots els condicionants que això comporti, per descomptat. Però, si no ensenyem, això no és escola, no és sistema educatiu. Aquest és el gran problema. I, en aquest sentit, és primordial tenir present una qüestió que jo l'anomeno l'alumnocentrisme. És a dir, no, l'alumne és el subjecte de l'educació. L'alumne és el beneficiari i el destinatari de l'educació, no l'objecte de l'educació. Perquè si el convertim en l'objecte de l'educació, el que estem fent és adoctrinant i manipulant una persona perquè no tingui criteri. L'alumne és, repeteixo, el subjecte de l'educació, el destinatari i beneficiari, no l'objecte. Cosa que contradiu, evidentment, doncs, tots els preàmbuls de totes les lleis educatives que aquí s'han fet des de la LOCSE.
Per cert, Pedro Sánchez ha estat aquest matí amb la Susana Griso a Antena 3. Tinc el Jordi del Planell des de la redacció, que ha estat seguint tota l'entrevista, i ha tret uns, ha tret el més destacat. Hi ha hagut un parell d'enganxades i tal, i algunes reflexions una mica interessants. Ara de seguida les escoltarem, però rematen el tema d'educació, tot el que està passant a les aules, el futur i tot el que ens ve per davant, Pere Mas i Mònica Hernández.
Jo, si ara fos el teu fill, et diria, no, papa, ara posa'm el tall al Pedro Sánchez i acabaria guanyant, perquè el que passa ara amb el que estem comentant, no? Sí, que l'autoritat no, posa'm el Pedro Sánchez, no et parlaré del col·le, no et parlaré del col·le. Bueno, escolta'm, jo, clar, sentint el professor Massó i tot el que s'ha dit aquí, és difícil dir alguna cosa més interessant del que s'ha dit. La Mònica
parlava...
Perdona?
Totalment d'acord.
Per cert, ha dit els Ríos Godos i s'ha deixat els Ríos d'Espanya també, i totes aquestes coses que s'aprenien molt enrere. Sí. A l'època del Florida Pencil, diguem-ne.
Exacte.
La Mònica ho ha definit com a, no sé si descompte això, multifactorial, que és com dir una tempesta perfecta. O sigui, és que s'han dit molts elements. El tema de les retallades pot començar una mica per aquí. Després, els mestres, que els hauríem potser d'escoltar més, ara n'estem escoltant a diversos, però potser... Vam sentir molt el soroll dels mestres quan el canvi del calendari escolar, i també es denunciaven d'altres qüestions que van quedar tapades amb la sensació de no, és que s'estan queixant pel canvi escolar, quan hem dipositat als mestres moltes responsabilitats. Tot el tema dels protocols d'assetjament, tot el tema dels protocols de molèstia al pati, tot el tema de les aules de l'atenció personalitzada, les aules d'acollida, etcètera, etcètera, etcètera. Aleshores, també hi ha tota la qüestió, que ara és una de les dues preguntes que li vull fer al professor Massó, de l'autoritat. Aquests valors una mica antics, no? De la memòria, com deia, l'autoritat... abans hi havia un principi de culpabilitat. Si tu anaves a casa i deies que havia passat alguna cosa, eres culpable. Ara ets innocent de cara als teus pares, pares que es presenten al col·le, com és que li ha pres el mòbil al meu fill? I històries d'aquestes. Després, no hem parlat gens de la llengua, però una de les grans damnificades de tot això que estem dient també és l'ús de la llengua catalana tant al pati com a dins de les aules, perquè aquest ja seria un altre meló. I un altre tema que no hem comentat gaire és el que ha parlat de la LOCSE. Quantes lleis educatives hi ha hagut a nivell espanyol en els últims 20 anys? I a nivell català, algú parla de si hi ha... Jo he sentit algunes declaracions entre Junts i Esquerra al llarg d'aquesta setmana que no es fotien els plats pel cap directament, però que es notava que volaven una mica els punyals en el sentit de, mira, ara aquesta conselleria nostra abans havia estat nostra. Home, jo crec que és un tema prou transcendent que, com a mínim, a nivell de Catalunya hi hagi un acord prou sòlid amb tot això. Aleshores, tornant al nostre convidat, el Xavier Massó, jo li he preguntat dues coses. Una, sobre aquesta sensació d'aquests valors antics que dèiem, això de la pissarra, de la memòria, de l'autoritat a la classe, si en el fons, bueno, és la pregunta que està induïda, diguem-ne, si no hem estat víctimes d'una certa cultura hippie de dir no, és que hem estat tan autoritaris abans que aquests valors que s'identifiquen amb la dreta ara no és convenient que els exercitem sobre els nostres nanos, i així ens estaran. Aquesta seria la primera pregunta, és bastant tendenciosa, i la segona també ho serà igual de tendenciosa, sobre el tema del mòbil a l'escola. No, és que jo sóc molt radicalment partidari de prohibir-lo. Quan abans sentíem el senyor Cuevas de la Conselleria d'Educació, que ens deien, no, les escoles, no sé què, l'autonomia del centre, era una manera de dir, de no tenim nassos de prendre una decisió. Jo crec que la manera correcta d'afrontar això seria facilitar els centres que volen prohibir el tema de la prohibició del mòbil, valgui la redundància, dient, de partida està prohibit, i qui el vulgui autoritzar ho comunica a la Conselleria d'Educació i pot fer servir el mòbil en tals requisits, es passa un paper, un petit informe i ja està. Però jo crec que pels centres escolars que no saben què fotre, igual que els pares que no saben què fotre perquè els nanos no miren el mòbil mentre dinen, no el miren quan, etcètera, etcètera, doncs si la Conselleria emetés aquesta ordre genèrica i tingués el valor polític de fer-ho, ho posaria molt més fàcil a pares i a escoles. No sé si vol contestar alguna cosa, professor Massó, perquè les dues preguntes van molt carregades de resposta.
A les dues qüestions puc, i si alguna me l'oblido o tal, m'ho podeu preguntar per matisar-la, vull dir, cap problema. A veure, el que fa referència als valors tradicionals, aquests que se'n diu així, entre cometes, tradicionals, autoritat, etcètera, etcètera, a veure, jo nego categòricament que siguin valors de dretes.
Però hi ha hagut aquesta percepció, perdoni que el talli, però hi ha hagut que hi ha hagut...
S'ha venut això, però només cal llegir Lenin, llegir Trotsky, llegir Marx, Llegir Julio Anguita, que per ser en les seves memòries, unes memòries d'entrevistes, quan parla de la LOCSE i parla d'educació, doncs no pot ser més clar, i hauria anat més lluny del que jo acabo d'anar avui, us ho ben et puc assegurar, va anar-hi, de fet. Aleshores, jo és que nego que això és una cosa que... Jo m'apunto més a la idea de la postmodernitat, com certa esquerra, l'esquerra del 68, l'esquerra del subjecte dèbil, etcètera, etcètera, ha metabolitzat tot això dins un marc que, en el fons, no deixa de ser una versió més del pensament únic i la globalització. És a dir, jo nego categòricament que parlar de l'esforç, parlar de la memòria, que això, parlar de l'autoritat, que això siguin valors de dretes. I ja dic, n'hi ha prou amb llegir els clàssics de l'esquerra. Ara, clar, l'esquerra postmoderna, doncs, jo és que també posaria en qüestió que fos esquerra, per ser més clars. Clar, d'altra banda, doncs, bueno, no sé, la famosa cita de Hannah Arendt, no? Que és del 1954, concretament. Deia, el problema de l'educació avui en dia és que no pot, és que per la seva pròpia naturalesa no pot prescindir ni de l'autoritat ni de la tradició. I malgrat això, avui en dia es veu obligat a persistir en una societat que ja ni es fonamenta en l'autoritat ni està assentada sobre la tradició. Clar, quan parlo d'autoritat estic parlant d'autoritas, és l'autoritat acadèmica, que situa en un plànol el docent i a l'altre plànol el discent, i on cadascun té una funció. No estic parlant de l'autoritarisme, que això és precisament el que fan les dictadures a partir de desautoritzar el docent. I l'exemple del cas nazi, per exemple, el model educatiu que va implantar Hitler, o Gentile a la Itàlia de Mussolini, per no parlar d'aquí, és evident. És a dir, el primer que tot totalitarisme ha fet és desautoritzar el docent. Per què? Perquè no hi ha interès en explicar aquesta tradició. El que hi ha és explicar, doncs, l'home nou ari, en fi, o el que sigui. Sí, sí. El cas més exemplar, on es veu més purament, per dir-ho així, és el cas dels nazis. Ara, és clar, en què convertim aleshores a la societat i a les escoles? En un quartel?
Clar.
Però és clar, és que una cosa és un quartel i una altra cosa és una escola. Per tant, l'autoritat del docent és la que en aquest sentit permet que l'escola segueixi sent escola i no es converteixi en un quartel, vull dir, ni la societat. Això em sembla molt important.
Mònica.
D'altra banda,
perdona. Sí, que quedava la segona.
Sí, el tema del mòbil. A veure, jo crec que jo no estic en contra dels mòbils, ara sí que estic a favor de la seva prohibició als centres, perquè la cosa ha arribat massa lluny. És a dir, clar, és un instrument que permet, doncs, des d'estar amagadament fet-lo servir, estar xatejant amb el company que està a tres taules més enllà, també, total, no estem parlant... És clar, a part de, bueno, altres qüestions, que és un problema social, no? És a dir, com, en fi, accés a determinades coses que potser per determinades edats no serien del tot escaients, etcètera, etcètera, etcètera. Però jo crec que amb els nivells que s'ha arribat, de fet, hi ha instituts que han decidit prohibir el mòbil pel seu compte, jo crec que sí que s'ha de prohibir, atès l'abús que se n'està fent. A veure, el mòbil és un instrument del qual nosaltres ens n'hem de servir. No l'hem de servir amb ell. Tota tecnologia és així. Si no, altrament, llavors el que estem caient és en una teocnologia, és a dir, en una teologia instrumental on de la divinització d'aquests instruments tècnics que no deixen de ser una invenció nostra, humana. Resulta que ja passaria el que va dir Marx, i Nietzsche també, amb el tema de la seva crítica a la religió, no? Quan deia, que em sembla molt respectable, això no és una crítica a la religió, per descomptat, però quan deia, home, l'home va inventar els déus i després s'hi va acabar ginollant al davant. Esclar, això s'ha repetit en molts aspectes, no solament en el religiós. La crítica és la famosa, és aquesta, però... Realment, és a dir, si jo em subiugo, si jo em sotmeto en un instrument que està perquè jo me'n servís, doncs perdoneu que em posi així, però és la dialèctica de l'amo i l'esclau de Hegel al final també, no? Vull dir, a veure, no, clar, jo sí que soc partidari de prohibir-los al centre.
D'acord.
I en el moment que hi hagués un ús raonable, què voleu que us digui, al pati, Doncs, a veure, jo, a priori, el pati no hi veuria cap inconvenient. Ara, si el pati l'entenem com un instrument de... com un mitjà, doncs, per relaxar-se, per socialitzar-se, etc., doncs potser sí. Mira, penseu una cosa, eh? Fins i tot l'OSD s'ha vist obligada, en l'informe PISA que va aparèixer abans d'ahir, a remarcar els estats d'ansietat que afecten a, a uns percentatges molt importants d'alumnes quan estan separats del seu mòbil o quan l'han hagut de desconnectar per qualsevol raó temporalment. Això és greu, això està creant literalment una dependència.
Sí, és pura addicció, pura addicció al mòbil. Sí,
és una addicció com una altra, exacte. Aleshores, a veure, la forma de vèncer això, jo entenc que és el coneixement, que adquireixin el seu propi coneixement i que puguin tenir un esperit crític. El gran problema és que aquí es parla molt de... No aquí, vull dir, socialment, sí. Educativament, al departament, es parla molt d'esperit crític, però, esclar, ens estem oblidant que per poder ser crític abans s'ha de tenir criteri. I el criteri, precisament, sobre allò que l'arrela, el traspol de tenir criteri, és els coneixements, allò que sabem. Si no, crític amb què? No, allò, estem en una pura negativitat, aleshores, no? Mm. I, no sé, bueno, clar, no sé si t'hi respost, però vaja.
Sí, sí, jo crec que més clar, Xavier, des del minut zero, més clar no pot ser. Vull dir, si alguna cosa ets amb això, Xavier, és claríssim. Remata el tema a la Mònica Hernández.
Quan parlàvem del desastre en aquest informe PISA, que en un primer moment el Departament d'Educació va atribuir la immigració, jo penso que és una qüestió de desigualtat econòmica i cultural, que sí que és veritat que en moltes ocasions pot anar relacionat amb la immigració. Aquest és el primer punt. Després li volia dir, senyor Masó, a vegades focalitzem molt en secundària per la complexitat de l'edat dels alumnes, de l'adolescència, però a mi em preocupa molt més la primària. Jo tinc una filla en cada etapa educativa i veig que en primària els projectes no estan funcionant. És a dir, s'estan impartint massa matèries a través de projectes. I aquí introdueixo el tema de la llengua que posava sobre la taula en Pere Mas, perquè la meva filla em diu, els projectes els fem en castellà, i dic, i això per què? Diu, perquè hi ha molt alumnat que no parla català. Com que aquí la figura del mestre de la classe magistral deixa d'existir, són els alumnes els que s'autogestionen, també tenim aquí un problema de llengua que vull posar sobre la taula. I després, senyor Masó, li volia demanar, tinc la sensació que hi ha certa desorientació o solitud per part del professorat a qui defenso fèrreament, perquè en una filla a l'institut i en una a l'escola pública, a primària, en els dos casos han hagut d'impartir les matèries troncals en el que anomenen grups flexibles. Per què? Perquè veien el que deia vostè, potser ens hem focalitzat molt en l'alumnat mitjà, però el que va per sota o el que va per sobre també s'avorreix a classe. Llavors, jo no sé si aquests grups flexibles, senyor Masó, són una mena de pagat o un recurs que ha trobat el docent per poder tirar endavant les aules a falta de que hi hagi una política educativa més seriosa o que els orienti molt millor.
Respon Xavier Masó i demano, ja sé que és complicat, però demano un màxim de brevetat possible perquè se'ns tira el temps al damunt, si no.
A veure, ho intentaré, eh? Intentaré ser el més concís possible. A veure, el tema de primària, si ja l'he comentat també, potser no és de manera central, però quan he citat la qüestió dels 8-9 anys, la diferència entre aprendre a llegir i aprendre llegint, no? Mm-hmm. Em sembla fonamental. És a dir, l'aritmètica, matemàtica, etc. Això, fonamentalment, el problema és que primària avui en dia no s'ensenya. Aquest és el gran problema que tenim. Després m'ha preguntat per... el tema de la desorientació, la solitud del professor. Els projectes a primària, evidentment, em semblen una aberració. Jo no dic puntualment que es pugui fer una cosa.
Sí, sí.
Que sí, a veure, per posar en comú, etcètera, el que se sap, però no funcionen. I només cal veure en els instituts que es nodreixen de diferents escoles de primària, només cal veure com funcionen els que venen d'escoles que encara no fan projectes i les que sí. Només cal veure-ho. La desorientació, la solitud del professorat. A veure, el professorat està agafat de peus i mans a l'hora d'aplicar les polítiques educatives i les praxis educatives que el Departament d'Educació i les lleis educatives espanyoles, etc., imposen. La classe magistral està desterrada. Però jo no sé, a veure, jo des de petit, no ho dic ja a la universitat, jo, quan he après més, he estat en classes magistrals. El tema de la llengua, els grups flexibles i el fracàs que si els immigrants per la llengua, tot això. A veure, això són fugides d'estudi. La qüestió de la... Atenent-me a PISA, i els resultats de PISA, etcètera, etcètera, no es pot posar com a excusa soterrada el tema de la llengua. I no solament per la situació que hi pugui haver aquí, sinó simplement perquè és una qüestió que històricament està demostrat que no és així. És a dir, no estem parlant d'una persona de 40 anys que arribi immigrant a un lloc i que li costi dominar la llengua perquè és molt diferent a la seva, que si no és ni indoeuropea, etc, etc, etc. No, estem parlant d'infants. I els infants lingüísticament són autèntiques esponges. I quan dic que això està demostrat, ho dic perquè és que podem fer la situació absolutament a la inversa. Jo vaig començar a estudiar a l'escola franquista, tot era en castellà. I sóc catalanoparlant de naixement, és a dir, a casa meva sempre s'havia parlat el català. Jo no recordo cap problema, ni recordo que fos un tema que, en aquest cas, els alumnes catalanoparlants haurien d'haver estat més, diguem-ne, més perjudicats amb resultats pel tema lingüístic. No va ser així. La qüestió, en tot cas, és una qüestió cultural, és una qüestió social, socioeconòmica, més concretament. Per què? Perquè no és el mateix un alumne que a casa seva, doncs ja domina els 8-9 anys, perquè els ha sentit amb els seus pares, els cercles d'amistats, etc, etc. Doncs 3 o 4.000 paraules, que un altre que pel context sociocultural del qual prové en domini 800. Però és que precisament la funció de l'escola és pal·liar això. I si no s'hi dedica és que no està complint la seva funció. I això està demostrat que és pal·liable. Vull dir, per tant, pel que fa als resultats i la qüestió lingüística, ja, qualsevol que entengui que aquest pot ser un problema és pura demagògia. El que també és demagògia, probablement, és integrar en una classe normal de tercer d'ESO un alumne que acaba d'arribar perquè en té l'edat i que no ha estat prèviament escolaritzat. Però per això és un problema del model educatiu que tenim aquí, que ja he dit des del primer moment que no funciona. Els grups flexibles, bueno, estaria relacionat amb això que heu comentat. És a dir, mireu França. A França ha tingut una baixada forta, però ja ha sortit el govern i el ministre d'Educació en ple anunciant mesures acadèmiques dràstiques. Bueno, aquí no és, torno amb allò d'abans, parole, no? O sigui, per què? Perquè el concepte no es canvia. A França ja, com a mínim, reaccionen. Després veurem com ho fan. Però el que sí tenen clar és que, tal com està allà la cosa, no pot seguir així. Aquí no. Aquí seguim, doncs mira, el que es deia, que diem per tant, anar fent, aquí anar fent i a veure què passa. Esperar que no arribi el proper informe PISA, o fotre-li la culpa, o la llengua, o la pandèmia. Doncs no. La llengua ni la pandèmia. És un tema socioeconòmic en tot cas, i si això és així, és perquè l'escola no està complint la seva funció d'ensenyar, simplement.
Xavier Massó, professor catedràtic de filosofia, autor de llibres com El fin de l'educació o La educació cancel·lada, li agraeixo enormement que hagi atès la trucada del món a RAC1 avui. Ha estat molt interessant escoltar-lo. Jo crec que, de fet, la Mònica ha anat apuntant i crec que porta 4 o 5 pàgines de la llibreta apuntades de frases a mà.
Com a mare.
N'hi ha moltes que podríem destacar. Per poder ser crítics ha de ser capaç de construir un criteri. Culpar la migració és fugir d'estudi. Cal replantejar-ho tot. Si no, no ens en sortirem. Projectes a primària són una aberració. I tantes altres frases que ha de ser caure també molt contundent sobre el tema de la regulació i de la prohibició dels mòbils a l'aula. Xavier Massó, t'agraeixo molt la intervenció avui al matí al Món RAC1. Una abraçada, moltes gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres.
Són les 10:28, crec que era important que avui, vista els resultats de fa un parell de dies, vista la reacció del Departament d'Ensenyament, tot el que això ha generat i el que es troben els pares, mares i les criatures cada dia a classe, era molt important avui tractar abastament aquest tema. Sí. Ara queda un minut mal comptat i arribarem a 11:15 del matí. Fem una petita pausa per la publicitat i quan tornem amb el David Fernández,
amb el David Fernández,
amb la Concepció Brai, el Pere Mas i la Mònica Hernández, recuperarem el bo i millor del pas de Pedro Sánchez pel plató d'Espejo Público, Antena 3, amb la Susana Griso, que no hi tornava, per cert, des d'aquella entrevista en plena campanya electoral, que també li va anar, etcètera, etcètera, etcètera. Òbviament, hi ha hagut enganxada entre el president del govern espanyol i Susana Griso. Ara l'escoltem aquí al Món RAC1 de seguida. RAC1.
Mira per la finestra. Avui és un dia perfecte. Un dia perfecte per sortir de casa, voltar i badar davant els aparadors, per creuar-se les mirades i sentir-nos guapes i guapos. Així que surt al carrer i fes via. Passeja, entra, demana i, si vols, comproves. El comerç t'espera. Surt a gaudir-ne. Generalitat de Catalunya. Sempre endavant.
Aliments d'Aldi. Ja ve Nadal. Qui té la millor qualitat?
Aquesta setmana tens el torró cruixent de xocolata a només 1,29. Per qualitat, preu i varietat, a Aldi el teu Nadal sempre guanya. Així de fàcil, així d'Aldi.
En aquest país tens el dret de gaudir d'un entorn sa i el deure de protegir-lo enfront del canvi climàtic. I saps per què? Perquè ho diu la nostra Constitució. Feliç 45 aniversari. Sorteig de la Constitució. Loteries i apuestes de l'Estado. Loteries et recorda que juguis en responsabilitat i només si ets major d'edat.
Cuidar-te, que fàcil és de dir, però que difícil de complir. És per això que a Previsora General et cuidem com cap altra assegurança et cuida, sense fer negoci amb la teva salut. Et cuidem amb un amplíssim quadre mèdic. Et cuidem sense copagaments i amb cobertura dental. Et cuidem des de 39 euros al mes. Previsora General. Som com ets.
A Birba tenim una manera de fer les galetes molt nostra i autèntica, que ens fa diferents, que ens fa escollir els ingredients més naturals, trencar els ous frescos a mà i posar-hi les ametlles una a una. De tot això en diem el nostre tarannà. I aquest és el nostre millor ingredient. Galetes Birba, naturals des de 1893, amb el nostre tarannà.
Torrons Vicenç, l'autèntic i tradicional torró de Gramont. Des del 1775, generació rere generació, elaborem els torrons de manera artesanal, seguint les receptes originals dels mestres torroners de Gramont. Torrons Vicenç, el torró, torró.
El Nadal més gourmet torna a la Roca Village. Visita Taste of Christmas, l'única concept boutique de gourmet La Vanguardia, on descobriràs la millor selecció de productes d'alta gastronomia. Conserves, foie, dolços tradicionals i la seva selecta bodega t'esperen de dilluns a diumenge fins al 7 de gener. Taste of Christmas by Gourmet La Vanguardia a la Roca Village.
Si obres el llibre del Benviure per la pàgina 9, podràs llegir la següent reflexió. La felicitat no te la donen els metres quadrats. La felicitat te la dona la gent amb qui els comparteixes. Amb el cupó diari de l'ONCE pots guanyar fins a 500.000 euros de dilluns a dijous i practicar el benviure. Cupó diari de l'ONCE. Et toca benviure.
A tots els que jugueu a l'ONCE, ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
Buf, quin embús. Va, jugarem a imaginar coses increïbles.
Que ens abdueix un ovni i ens deixa a l'oficina.
Que estalviem cada vegada que fem benzina.
Però això ja ho fan els il·luminats. Aquelles persones corrents que, per haver contractat la llum amb Repsol, s'estalvien fins a 300 euros l'any en carburant i en les seves factures de la llum i el gas, amb els plans d'energies.
I tu, què esperes per convertir-te en un il·luminat? Contracta la llum amb Repsol al 950-5250 i comença a estalviar.
Contracta la teva assegurança de cotxe amb Verti des de només 180 euros l'any amb revisions i manteniment il·limitats totalment gratis durant un any sencer. Calcula el teu preu a Verti.es. Estalvia temps, estalvia diners.
El per què de tot plegat.
10:33, ara anem al Susana Griso versus Pedro Sánchez, però abans... Hola, Pols.
Hola, què tal?
Què ens expliques?
Mira, us porto un caldo, un dels bons. Ara que ens prepara, es preparen els dinars i els sopars nadalencs, hi ha un producte que no pot faltar mai a taula, que és el caldo de Nadal Aneto, de Nadal. Una recepta especial i única que només està disponible a aquesta època de l'any. Amb un sabor i una textura increïbles gràcies a les 7 hores de cocció i la millor selecció d'ingredients frescos. Però és que ara, a més, podeu acompanyar-lo amb els nous galets Aneto, perquè us quedi una sopa fantàstica, una pasta de qualitat elaborada amb aigua dels Pirineus, sèmola de blat dur i un assecament de constant moviment. El Nadal més casolà amb la sopa de galets Aneto.
No té... Es prova un... Prova com un cop, no?
Jo també, però mira, t'agrada la cançó.
Bueno, acompanyat com la sopa de Nadal.
Ah, exacte, Aneto, exacte, sí, senyor.
T'acompanyarà molts àpats.
I tant.
D'aquestes festes. Gràcies, Noemí.
Ens salvarà de més d'una.
A veure... Anem cap a... No sé si han pres sopa o no han pres sopa a Espejo Público d'entrenadors, però Pedro Sánchez ja ha tornat a passar, com dèiem, no hi anava des d'aquella ronda d'entrevistes en plena campanya electoral, quan a banda de veure es carregar amb Susana Griso també va anar amb Ana Rosa Quintana a Telecinco, avui s'ha tornat a enganxar amb Griso. Al president espanyol no li ha agradat gens que la presentadora assegurés que les negociacions entre el PSOE i l'independentisme són secretes.
Me llama bastante la atención que se me critique pues una falta de, en fin, de información sobre, o transparencia cuando los acuerdos son públicos, son notorios.
Las actas de los acuerdos no las conocemos. No he visto, se supone que se las van a quedar los verificadores. Están hablando de autodeterminación, de un referéndum a la escocesa.
Permítame que le diga. Es que hay una demanda de transparencia bastante asimétrica. Aquí en este programa han venido distintos dirigentes del Partido Popular hasta en 20 ocasiones desde las elecciones generales y no se le ha preguntado qué hablaron con Junts per Catalunya, quién se ha reunido con Junts per Catalunya y dónde se han reunido con Junts per Catalunya y cuál ha sido la respuesta.
Pues que las reivindicaciones que hacía Junts eran inasumibles por parte del Partido Popular, porque entre otras cosas pedía que el rey se disculpase por el discurso del 3 de octubre.
¿Qué va a decir el PP?
Què va dir el PP? De fet, Sánchez està convençut que Alberto Núñez Feijó també hagués donat suport a una llei d'amnistia si n'hagués tingut prou amb els vots de Junts per Catalunya i el PNB per ser president d'Espanya.
Yo estoy tan convencido de las virtudes de la ley de amnistía que estoy persuadido de que el Partido Popular, si no hubiera dependido de los votos de Vox para poder sacar adelante su investidura y solamente del nacionalismo periférico, hubiera aprobado la ley de amnistía. Pero vamos a ver, si es que el Partido Popular cuando gobernó este país, el señor José María Aznar, siendo presidente del gobierno, aprobó 1.400 indultos en un solo día.
Sánchez també ha confirmat que trucarà Alberto Núñez Feijó per reunir-se i intentar desencallar la renovació del Consell General del Poder Judicial. Diu que li proposarà crear una comissió de treball perquè el Partit Popular compleixi d'una vegada la Constitució. Per Sánchez, tot plegat és un exemple clar, diu, de lawfare.
Pues lo que ha pasado es lo que estamos viendo, un caso de libro de lawfare con el bloqueo del Partido Popular del Consejo General del Poder Judicial. Yo le digo que sí existe el lawfare en España, es el que practica el Partido Popular. El lawfare es la politización de la justicia. No hay mayor politización de la justicia que llevar 5 años bloqueado el Consejo General del Poder Judicial porque simplemente no quiere reconocer el resultado electoral.
És curiós com de moda s'ha posat ara el concepte lawfare a l'Estat, eh? No sé si s'havia pronunciat tants cops en tan poc temps des de Madrid, concert a l'Oferre.
Sí, i tampoc sé si el bloqueig polític del màxim
sí, no,
judicial
és l'Oferre. No és
l'Oferre.
Jo, no crec, l'Oferre,
jo crec que no. Jo crec que és allò que diu Greco, que per ser no és qualsevol cosa, és del grup d'estats contra la corrupció i que cada any, no, des de fa molt, molt de temps, li treuen els colors a les altes instàncies judicials espanyoles. I després, quan parlava el president Sánchez del PP, és veritat, algun dia, bueno, ho va dir, no? Aitor Esteban, portaveu del PNB, va dir, un dia explicarem el que ens van oferir, no? I va deixar aquella cosa. Però, en fi, jo crec que la tremenda batalla política que s'anuncia en aquesta legislatura, anem a dir-ho així, també s'ha traslladat als platós no? I televisius. Mm-hmm.
Pere?
No, que això, per matisar alguna cosa, sí que és increïble la fe dels conversos de com Pedro Sánchez li han vingut tantes ganes de parlar a l'Ofera a totes les entrevistes o compareixences públiques que fa. Sota el meu criteri, una cosa és el bloqueig aquest, com deia l'amic i company David, i l'altre és el l'Ofer. Que els senyors dels Consells del Poder Judicial estiguin polititzant la reelecció, el PP al darrere, la dreta i tal, és una cosa. L'ofer consisteix en agafar la justícia, agafar la policia i, en alguns casos, també connivència amb els mitjans de comunicació i llançar una mena de mitja veritat per desacreditar algú, sigui l'informe del Pablo Iglesias, sigui la qüestió de l'independentisme. Per tant, res va per aquí. Sobre l'entrevista a ella en general... Bueno, al contestar-li, i tu més, a la Susana Griso, per molt incisiva que estigui ella, efectivament, segurament quan entrevista els senyors de la dreta, home, és que el Pedro Sánchez li diu, han venido 20 veces aquí.
Sí, sí.
És que un dia potser hauríem de fer la reflexió sobre el sistema mediàtic, bueno, l'hem fet moltes vegades, sí. Sobre el sistema mediàtic i comunicatiu espanyol i el grau de diversitat barra pluralitat que hi ha. Estàs entre dreta centrada, dreta extrema, dreta ultra extrema, blanquejament de Vox, és acollonant. O sigui, llevat del País i la Cadena SER, que depèn del dia i de com es lleven, la resta és la mateixa música, amb un mercat de 47 milions d'espanyols. O sigui, tu el compares amb la situació aquí a Catalunya. Mira les grans capçaleres dels diaris, mira les grans ràdios. Home, més o menys, sense quin peu calça tothom, amb diversos graus de pluralitat, però és un menú informatiu molt diferent. que no anar allà a veure la Susana Griso, que sembla que li n'és la vida, perquè el cas del grup Planeta, perdó, Planeta com a propietari d'aquesta ràdio, el mateix senyor Alsina i l'Europea, aquest senyor darrerament sembla que algú li hagi dit, no dic que li hagin dit, però tens la impressió que té una mena d'hostilitat en tota aquesta qüestió, i la pregunta és, realment és todo por España o és no es molesta que mande la izquierda? A mi el dubte que tinc és aquest, sí, és aquest. Però vaja, deixo de ficar-me els companys que després em vindran a buscar.
Concepció Brai.
Bé, efectivament, jo penso que si vols analitzar què fa un periodista o un mitjà de comunicació, els has d'analitzar tots.
Sí, sí, és el que he fet, eh?
Tendeixen cap a un costat i altres que tendeixen...
Sí, però és que el problema és que a Madrid tot tendeix cap al mateix costat. Concepció.
El propi panorama mediàtic jo crec que ja expressa aquesta pluralitat i aquesta... diversitat, i dins del mateix grup fins i tot hi ha cadenes que tendeixen més cap a un costat que cap a l'altre. Per tant, jo ara amb això no m'hi posaré, que seria un debat que donaria per moltes tertúlies. I en relació a les paraules de Pedro Sánchez, és que jo crec que és l'intent de justificar l'injustificable, no? I mira, jo si una cosa puc assegurar és que Alberto Núñez Feijóo, amb les reivindicacions i les peticions i demandes i el xantatge que pot arribar a fer o podia arribar a fer Junts com a partit independentista, no hi hagués estat d'acord mai, i menys amb una llei d'amnistia que ja l'ha qualificat com l'ha qualificat, no? Per tant, jo, això de que Pedro Sánchez intenti justificar el que ha fet, dient que un altre ell creu que també ho faria, home, sincerament, crec que pocs arguments de pes té, i poc es creu ell mateix que això que està fent beneficiarà en alguna cosa a Espanya i la convivència. Espanya, que és el que intenta, o el que algun dia, el primer dia, ens va dir que ho feia, no? Ell sap perfectament que s'ha venut pels 7 vots que necessitava, i penso que seria moment de reconèixer, no? Finalment, que escolta, que ell necessitava aquests 7 vots i que per aquests 7 vots ha cedit amb el que ha fet falta i li importen poques coses més, no? I amb el tema del lawfare, tu mateix ho deies, Sergi, de cop estem tot el dia parlant de lawfare, quan fa possiblement un mes i mig, la gent, molts ciutadans i ciutadanes no sabien ni el que significava el lawfare, i per tant el que no pot fer, i ja ho feia la setmana passada, és dir existeix lawfare però l'han practicat els altres, no? I no, és que lawfare no existeix, no? Que això és el que penso jo, i per tant ni uns ni altres. Ara clar, intentar dir que sí que existeix però que eren els altres i que tu ets el salvador de la pàtria i acabaràs amb tota aquestes coses, doncs sincerament jo crec que és que cau pel seu propi pes, eh? I la dificultat que té ell per justificar, com dic, l'injustificable, i aquesta posició que penso que té últimament, que és estar a la defensiva constant més amb el i tu més, tingui qui tingui davant, sempre és el i tu més. Penso que ja t'he dit, que deixen evidència doncs tots els arguments, i la pròpia credibilitat del president del govern.
I jo sí que crec que hi ha l'Aufer, i podria citar molts exemples de congressants, alguns fins i tot no són l'Aufer i són atribuïbles a l'actual president Pedro Sánchez, és a dir, la infiltració massiva, no? D'agents policials fins al llit és una cosa del govern, no? De la policia de Marlaska, anem a dir-ho així, i Pegasus és un escàndol que teny el govern socialista, però diré només un cas, perquè així ens entendrem tots, que el ministre de l'Interior del govern de Mariano Rajoy, Jorge Fernández Díaz, li demanen 15 anys per utilitzar tot el sistema, tot l'aparell de l'Estat, per intentar esborrar les proves del finançament il·legal del PP, és l'Aufer. I crec que tots sabem qui és Villarejo i qui ha sigut Villarejo en dictadura i en democràcia, perquè no és cap anècdota. L'Estat sempre diu que és una anècdota i que és una cosa aïllada, però bueno, això també és la guerra bruta, que quan t'enxampen has de dir que és una cosa, que és una cosa aïllada, i Villarejo, òbviament, és l'Aufer.
Són les 10:43. Vull posar un últim tema sobre la taula, que jo crec que és molt interessant. Ara fora de micro també ho parlàvem amb la Mònica, i deia la Mònica, hosti, és que pot ser que sigui un debat recurrent, però que també està bé tenir-lo. I tot això ve de la crida desesperada d'un alcalde, en aquest cas la crida de Marc Buch, que és alcalde de Calella, al Maresme, demanant a Interior que, si us plau, li envia al poble reforç policial. Diu que no té prou agents, que necessita Mossos d'Esquadra. Per què? Per fer front a un grup d'11 lladres, són 11, 11 delinqüents, tots bastant joves, de 40 anys en avall, que sumen, entre tots ells, 260 detencions. 260 detencions, només 11 persones. N'hi ha algunes d'aquestes que en porten 40 i 50 cadascú. Què passa? Cometen delictes com baralles, agressions, robatoris, amenaces. Ha arribat al punt també fins i tot de, segons es diu des de l'Ajuntament, calar foc a un pis. Els detenen, els porten al calabós, 24, 48, 72 hores, com a màxim, que és el que marca la llei. Després tornen al carrer i al cap d'unes hores, potser aquell mateix dia, tornen a cometre un delicte, els tornen a detenir, tornen al calabós i la mateixa dinàmica, la mateixa dinàmica, la mateixa dinàmica. Crec que posa un tema molt interessant sobre la taula, que és com, per què costa tant combatre la multireincidència i com es pot parar els peus a un grup de lladres com aquest, que ara en aquest cas està fent la guitza a Calella, i era molt interessant, també la recuperarem per quan tornem de publicitat, la píndola, el comentari que feia l'Anna Ponsí avui als apunts imprescindibles per anar pel món. Petita pausa, quan són 3:15 del matí, i saludem aquí al món RAC1 Marc Buch, alcalde de Calella.
Bonitos plans a volta i volta, pim-pam. Seitons fregits en un pim-pam.
A Catalunya hi ha més de 50 espècies de peixos que es poden cuinar de manera molt fàcil i deliciosa.
Barat el forn amb verduretes.
Pim-pam! Pim-pam peix, variat i de qualitat cada dia al teu plat. Operació cofinançada pel Fons Europeu Marítim de Pesca i Aquicultura amb el suport de la Generalitat de Catalunya. Sempre endavant.
Li hem preguntat a tot un país: i tu què penses fer a partir dels 65? I aquesta és la llista. Navegar amb un veler, aprendre un nou idioma, córrer una marató, treure'm el carnet de...
El futur és molt més inspirador amb els plans de pensions de Mapfre. Suma't al programa Tu Futuro, ara fins amb un 6% de bonificació per trasllat. Informa't a la teva oficina o a mapfre.es.
En aquest país, tens el dret a protegir la teva intimitat personal dins i fora de les teves xarxes socials. I saps per què? Perquè ho diu la nostra Constitució. Feliç 45 aniversari. Sorteig de la Constitució. Loteries i apostes de l'Estat. Loteries et recorda que juguis en responsabilitat i només si ets major d'edat.
Estimats Reis Mags, aquest any no em porteu carbó. Desitjo el peluig del lleó, el llibre d'ombres del petit príncep, el telescopi... Ah, i conèixer un unicorn. Com sé que aneu mal enfeinats, dieu-li als vostres patges que ho trobaran tot a les botigues Abacus. Fins aviat! Abacus, si tu hi creus, nosaltres t'hi portem.
La mostra d'amor més gran d'un súper és mantenir els preus dels teus imprescindibles de Nadal des del 2021. Com els torrons Dewey Toweroski senyalitzats amb la segona unitat al 70% a 69 cèntims. Capravo, el Nadal que enamora.
A veure si ho entenc. Tu anaves a comprar pa i tornes amb un cotxe. Anaves a comprar pa, però has tornat amb una Skoda. I del pa, ni rastre.
Ni rastre. Aquest desembre continuen els Skoda Days amb preus encara més irresistibles i, a més, amb 4 anys de manteniment per a vehicles en estoc. Informa't a Skoda.es.
Skoda. Aquest Nadal celebra-la amb els nous galets de Neto Natural. Galets d'alta qualitat elaborats amb aigua del Pirineu i sèmola de blat dur. La millor opció per acompanyar el caldo de Nadal a Neto.
Escolta, puc abaixar la finestreta i...
No, Clara.
Si trigaré poc.
Vinga, va.
Quan et converteixes en un il·luminat i comences a estalviar en carburant, en les factures de la llum i el gas, o estalvies comprant en les teves marques preferides fent servir Wilet i en les recàrregues elèctriques, et ve de gust explicar-ho. I tu, què esperes per convertir-te en un il·luminat? Contracta la llum amb Repsol al 950 52 50 i comença a estalviar.
Braç a braç. Així encalcem els nostres objectius. Només així els aconseguim. Trenquem barreres, superem obstacles. Així aplanem el camí. Compartim el camí. Gaudim del camí, perquè amb tu no estem mai sols. Després de 85 anys treballant per a una societat millor per a tothom, al grup social 11 tenim clar que la igualtat d'oportunitats es fa des del respecte, braç a braç. Grup social 11.
A Dazón estem a punt de viure una cosa molt especial, el Barça-Girona. Un partit que és molt més que un derbi, perquè és una festa del futbol català. I només a Dazón pots viure aquest partit irrepetible. Entra a Dazón.com, subscriu-te ara per només 18,99 € al mes sense permanència i no et perdis el Barça-Girona el diumenge 10 de desembre.
Contracta la teva assegurança de llar amb Verti per només 78 euros i gaudeix de descomptes en els serveis de reparació i reformes. Calcula el teu preu a Verti.es. Estalvia temps. Estalvia diners.
El perquè de tot plegat.
10 i 49, ho dèiem, un únic grup amb 11 delinqüents, 11 lladres multireincidents, que a més també provoquen baralles, agressions, a banda dels robatoris i amenaces. Només 11 membres, 11 persones, 11 veïns en aquest cas de Calella, al Maresme, 260 detencions entre tots ells, per tant, gairebé 300. Alguns d'ells n'acumulen ells sols, per penjar-se la medalla, entre 40 i 50 detencions. Per això l'alcalde de Calella, desesperat, ha demanat ajuda als Mossos perquè la policia local, bàsicament, està desbordada. Marc Buch, alcalde de Calella, bon dia i moltes gràcies.
Hola, molt bon dia.
Primer de tot, qui són aquest grup?
Doncs són un grup de 11 persones, persones joves, en la seva totalitat doncs, són persones immigrants que han vingut a Calella i que han fet doncs, de la seva forma de vida la delinqüència. Són persones doncs, que han vist que amb la delinqüència doncs, poden anar cometent petits delictes, un darrere l'altre, i arriba un moment doncs, que se n'adonen que amb 260 detencions doncs, no els hi passa res i per tant doncs, ells van seguint, i això, la feina, doncs, la seva feina, el seu ofici, no, és ser delinqüent. Aquest és el problema que tenim, que el tenim a Calella, però també doncs, parlant amb altres alcaldes d'arreu del territori, em traslladen doncs, que aquest problema el tenim a Calella, però també el tenim doncs, a diferents, bueno, a molts municipis de Catalunya.
Mm-hmm. Quan fa que actuen, en el cas concret d'aquest grup a Calella?
El repunt important va ser a partir del mes de maig, quan van començar doncs, a detectar un increment de fets delinqüencials, especialment doncs, els fets violents, van començar a incrementar-se i va ser en aquest moment doncs, quan vam detectar aquest increment de fets violents, però sobretot que eren provocats per aquest grup d'11 persones.
Com ho viuen això els veïns?
Home, els veïns ho viuen doncs, amb preocupació, ho vivim, amb preocupació, perquè doncs, tothom té dret a estar tranquil al carrer i doncs, els comerciants, els hotelers i tota la ciutadania, doncs, clar, sobretot especialment doncs, quan es fa fosc, doncs, ho viuen amb certa inquietud, perquè doncs, quan tens doncs, una casa ocupada al davant i veus els personatges aquests que tens a dins i que doncs, t'amenacen i que en qualsevol moment et poden robar, doncs la sensació d'inseguretat és molt gran. I sobretot també el problema que el que sent la ciutadania és la impotència. La impotència perquè ells saben doncs, que tant la policia local com els Mossos d'Esquadra doncs, actuen i estan a sobre, sempre que truquen doncs, la resposta és immediata, se'ls detenen, se'ls emporten al jutjat, però després, doncs, al cap d'una estona, els veuen al carrer. Mm. És el que em deien els veïns, doncs, ahir, i abans d'ahir, no, quan els que van provocar l'incendi a Calella el dissabte, doncs, ja estaven al carrer i m'enviaven missatges, dient, alcalde, que estan al carrer, que no pot ser, no pot ser. Mm-hmm. No, que aquesta gent quasi ens crema en el bloc sencer. És aquesta impotència, sobretot, el que sent la ciutadania i el que sentim també, doncs, jo com a alcalde i la resta dels meus companys.
Precisament això li volia preguntar. 11 persones, gairebé 300 detencions. Per què en surten impunes?
Bé, això és la pregunta que em faig jo sempre, no? Com pot ser que aquestes persones, amb tot aquest reguitzell d'historial, doncs, surtin amb aquesta impunitat? El que hem de fer, i la crida que faig jo, és, evidentment, comptar amb més Mossos d'Esquadra, però encara que comptem amb més efectius de la policia, el problema no és que la resolem del tot. El que hem d'aconseguir, pel que estem treballant, i el que jo demano que es treballi, és o bé amb les lleis que tenim ara, aplicar-les, i si les que tenim ara no ens serveixen, doncs modificar-les perquè aquesta situació no es torni a repetir. És a dir, si nosaltres ara a Calella solucionem que aquestes 11 persones doncs els atanquem a la presó, que és el lloc on haurien d'estar, el que no ens podem permetre ni quedar-nos de braços plegats és un cop solucionat aquests 11, ja està, no? Perquè ens podem trobar que el dia de demà doncs, a Calella o a qualsevol punt del nostre país doncs, torni a aparèixer un grup d'aquestes persones i continuïn delinquint. Per tant, el que hem de fer nosaltres, com a societat i els polítics som els que hem de liderar, doncs, o buscar quins mecanismes tenim actualment i, si no, doncs, canviar-los.
Mira, precisament sobre els mecanismes, aquest matí la periodista Anna Ponsí, en el comentari d'opinió que li hem demanat per l'informatiu, pels apunts de les 8, reflexionava sobre això i crec que és molt interessant recuperar-la.
Un dels temes recurrents quan hi ha un brot d'inseguretat en algun indret, com ara Calella, és el de la multireincidència. La gent no entén per què costa tant engarjolar persones que fan del delicte el seu modus vivendi i que avui els emmanillen i demà ja tornen a ser lliures. És tan fàcil dir-ho com difícil d'explicar-ho, perquè una cosa és la reincidència penal, és a dir, les condemnes fermes, l'altra, la reincidència policial, les detencions que acumulen. Per tal que la reincidència acabi tenint efectes reals com un agreujant, calen almenys 3 condemnes fermes anteriors pel mateix delicte. A més, per posar algú en presó preventiva, cal que ho demani alguna de les parts, per exemple, la fiscalia. Sense aquesta petició, el jutge no pot fer-ho pel seu compte. El cas és que quan 11 persones com a Calella acumulen 260 detencions i alguns encara segueixen entrant i sortint i generant inseguretat, és evident que el sistema falla i que la gent està farta, això és així, sobretot perquè és incomprensible. Aleshores, què passa? Doncs que és molt fàcil caure en el populisme, apostar per solucions radicals i acaba passant que les garanties de la justícia poden acabar generant injustícies socials com que et sentis insegur al costat de casa teva.
El sistema falla, alcalde, està d'acord?
Estic d'acord del moment doncs, que hi ha 260 persones, perdó, hi ha 11 persones amb 260 detencions i que estan al carrer, doncs és de lògica aplastant, no?, que alguna cosa ens està fallant com a sistema, i tant.
El sistema falla. Concepció Barall, també d'acord?
Sí, sí, i tant, i jo li volia dir a l'alcalde, no?, que jo entenc la seva petició de més policia, efectivament, i jo crec que la mancança de Mossos d'Esquadra és una cosa recurrent des de fa anys, i per tant jo l'entenc i la comparteixo, però també aquesta altra part que ara ella explicava, no?, que per més policia que tingui, si no es modifiquen les lleis actuals, que ja s'ha vist que no acaben de funcionar, doncs estarà, desgraciadament, i malauradament, ell i qualsevol municipi que pateixi aquests temes, doncs en la mateixa posició, perquè més policies els podran detenir més vegades, però al cap de 48 hores, doncs, degut a les lleis que tenim, que jo crec que són les que s'han de modificar i que s'hauria de fer d'una manera conjunta per part de totes les forces polítiques per arribar a donar solució realment, en aquest cas als alcaldes, no?, que són els primers que pateixen aquesta inseguretat als seus municipis.
Mònica?
Estic d'acord amb la Concepció, potser posar més Mossos és intimidatori, però crec que és un pegat, que realment hi ha d'haver una lectura de fons, que és una reforma de la legislació. Li volia demanar, alcalde, quina resposta ha obtingut per part del Departament d'Interior, és a dir, hi haurà més Mossos, quants efectius, o què és el que li han dit?
Nosaltres, des del mes d'agost, doncs, que ja vam aixecar el dit, vam fer un crit d'alerta en el Departament d'Interior, vam demanar, doncs, el propi conseller Helena, que sisplau, doncs, vingués a Calella, que presidís una junta extraordinària de seguretat. La vam acordar amb ell, doncs, el dia 30 de novembre. Malauradament, doncs, aquell dia no, el conseller no va assistir en aquesta junta, ni tampoc cap altre càrrec polític. El que sí que, doncs, a dia d'avui no tenim cap compromís en ferm. El que sí que els hi puc dir, doncs, que el director general dels Mossos d'Esquadra, el senyor Pere Ferrer, el dilluns passat sí que em va trucar i es va comprometre, doncs, a venir a Calella a parlar en breu per trobar solucions. Però a dia d'avui, doncs, malauradament, encara no tenim cap compromís ferm sobre la taula d'un increment de Mossos d'Esquadra, o el que demanem nosaltres, doncs, des de Calella, que es faci un dispositiu especial fins que, doncs, aconseguim que aquestes 11 persones estiguin fora de
sí, 4 mesos fora dels carrers. Per part d'Interior.
Exacte, de moment, doncs, no hem tingut cap resposta per part d'Interior ni cap proposta.
Nosaltres, des de RACUNS, hem posat en contacte també amb el Departament d'Interior, ho ha fet la Sílvia Solanes, i precisament ens han dit això que vostè ara, alcalde, comentava, que des del Departament d'Interior es reuniran properament, aquesta ha estat la màxima concreció que hem aconseguit treure, amb en Pere Ferrer, director general dels Mossos d'Esquadra, per parlar, ens diuen, del cas concret de Calella. Clar, no sabem si per parlar del suposat pla especial que s'ha d'aplicar per solucionar el conflicte a curt termini o per què, però ens parla de properament. Pere Mas.
Jo, més que consideracions, tinc dues o tres preguntes a fer, molt senzilles. Una, com tenen constància de que són aquestes 11 persones i els 300 delictes? És a partir de la informació de la policia local, a partir dels atestats, només per tenir les dades exactes?
És a partir, doncs, dels atestats, les intervencions policials, doncs, cada vegada hi ha una intervenció policial per part dels Mossos o per part de la policia cal, doncs, s'aixeca un atestat i a partir d'aquí, doncs, clar, s'identifica sempre aquestes persones.
Estan coordinats entre ells? Hi ha alguna mena de sincronització delictiva, per entendre'ls?
Home, sí, una certa sincronització sí que tenen. Tots són coneguts entre ells i sí, tenen certa sincronització i, és més, doncs, a vegades, més d'una ocasió, actuen en grup, sí.
I aquesta potser és més difícil i potser la Ponsí ens la podria contestar millor, l'Anna Ponsí. Jo tinc entès, oi, un moment, que quan això passava a Barcelona, sobretot per Ciutat Vella, els Mossos van trobar, o van posar en pràctica alguna mena de no sabria com explicar-ho bé tècnic i jurídicament, d'intent d'acumulació de petits furs per intentar-li donar més consistència penal. No això que ha dit de les tres condemnes la Ponciara, no, sinó de, quan es produeix això que tant molesta, i que efectivament genera una percepció d'inseguretat, evidentment és molt més greu un segrest, un atac sexual o qualsevol altra cosa, o un tret, però això genera molta generació, molta sensació de que les coses van malament. Doncs que s'havia provat això, que els Mossos intentaven agrupar delictes. No sé si això és una via aquí o vaig errat amb aquest camí.
Els Mossos, la nostra àrea bàsica policial, de fet efectuen amb aquests atestats, doncs sí que intenten acumular delictes, el que passa doncs que són delictes molt concrets, no, els furts, per exemple, doncs no compten, han de ser doncs robatoris amb violència, i per tant els robatoris amb violència ells també ho saben, ja, també saben com actuar. Llavors sí que hi ha un dispositiu especial, que és el dispositiu,
és a dir, que et fotin el mòbil de la butxaca sense que te n'adonis, no passa res, que te l'estirin de la mà i potser caigues a terra,
això és amb violència, un robatori amb... això, o que et vinguin, encara pitjor, doncs que et vinguin a amenaçar doncs amb algun objecte punxant, o que simplement doncs et donguin una espenda o et donguin un cop doncs per robar-te.
David Fernández, ordres d'allunyament,
deia quan l'alcalde comentava.